Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Rafa Sanahuja. Joaquim Forn i Josep Rull s'afegeixen a la vaga de fam iniciada fa 3 dies per Jordi Sánchez i Jordi Turull a la presó de Lledoners. Els dos exconsellers denuncien un bloqueig a l'accés a la justícia europea per part del Tribunal Constitucional, que no ha estudiat les seves peticions de llibertat des de fa més d'un any. Forn i Rull asseguren que és una protesta pacífica i extrema a la qual s'hi afegeixen voluntàriament després d'haver valorat, diuen, els riscos i conseqüències. Els dos líders independentistes l'iniciaran a les 12 de la nit d'aquest dilluns. I com hem anat informant, important sacsejada a la política andalusa i de retruc també a l'espanyola. I és que el PSOE de Susana Díez ha guanyat les eleccions, però amb 33 escons, 14 menys que en els anteriors comicis. El secretari de l'organització del PSOE i mà dreta de Pedro Sánchez, Josep Lluís Ábalos, actual ministre de Foment, no ha donat per feta la continuïtat de Díaz. Després de la reunió del comitè electoral del partit per analitzar els resultats, Ábalos ha dit, en una roda informativa, que els companys d'Andalusia són prou responsables i intel·ligents per dur a terme el seu procés i aportar el millor d'ells mateixos i, per tant, és millor no anticipar res sobre el procés de designació del nou president. Susana Díez no sembla que estigui disposada a llançar la tovallola. La secretària general del PSOE d'Andalusia i presidenta de la Junta ha explicat que té la confiança de l'executiva regional del partit per continuar liderant el projecte socialista a la seva comunitat autònoma. I més coses. Aquest dimarts, Pedro Sánchez reunirà els 50 membres de l'executiva federal del partit per analitzar la davallada d'Andalusia. Justament, Pedro Sánchez ha promès a través de Twitter que el seu govern defensarà la Constitució i la democràcia enfront de la por. És la primera reacció del president espanyol després dels resultats de les eleccions andaluses. L'afirmació de Sánchez de continuar impulsant un projecte regenerador i europeista sembla allunar les hipòtesis d'unes eleccions generals anticipades, tal com li reclamen PP, Ciutadans i Vox. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, per la seva banda, abans de participar en un acte a Madrid, ha reconegut que no eren els resultats que el PSOE volia i que ara tenen l'obligació de dialogar i trobar estabilitat. I us recordem que Josep Lluís Núñez Clemente ha mort aquest dilluns als 87 anys d'edat, després d'una llarga malaltia. Va estar empresari de la construcció i va arribar a una gran notorietat pública quan va guanyar les eleccions a la presidència del Barça l'any 1978 i es va mantenir com a president de l'entitat blaugrana fins a l'any 2000. Núñez va desaparèixer de l'escena pública un cop retirat de la presidència del Barça fins que l'any 2014 va ser condemnat a 2 anys i 2 mesos de presó per un delicte fiscal i va complir part de la seva pena a la presó de 4 camins. El president més longeu de la història del club blaugrana va ser també el que més títols va guanyar al capdavant de l'entitat, fins a 140, comptant totes les seleccions del club. Reconegut per la seva gestió econòmica, se li atribueix una important modernització de l'entitat. I fins aquí l'actualitat. Us deixem ara amb el programa La veu de Càritas amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el club més amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada, el cap d'any del club més amics. Perquè al club més amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues. L'Església celebrava ahir, primer diumenge d'Advent, el diumenge de la paraula, dins el que és l'inici de la preparació per al Nadal i també del nou any litúrgic. D'aquesta manera culminava la tercera setmana de la Bíblia. Aquesta setmana, que ha respost un any més a la crida del Papa Francesc a favor de la difusió, el coneixement i l'aprofundiment de la Sagrada Escriptura, està promoguda per l'Abadia de Montserrat, l'Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l'Editorial Claret i els nostres mitjans, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, amb el suport de la Conferència Episcopal Tarraconense. El lema escollit per aquesta tercera edició ha estat «La paraula és molt a prop teu». Aquest text, aquesta frase del capítol 30 del llibre del Deuteronomi, ens ajuda també a fer nostre l'esperit d'aquesta commemoració. I és que ara la paraula de Déu ens invita també, com no podia ser d'una altra manera, a la caritat i a l'ajuda a les persones més necessitades, ja des dels textos de l'Antic Testament, com sobretot des dels del Nou Testament, els Evangelis, Jesús, però també les cartes paulines i altres llibres que són més propers a nosaltres en el temps. I volem recordar també avui, per començar el programa, que se celebrava dissabte el primer simposi d'educació catòlica organitzat per diverses entitats, sobretot la Federació de Cristians de Catalunya i la Plataforma per la Família Catalunya ONU, també amb la col·laboració del Secretariat d'Ensenyament, el Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica i el Secretariat d'Ensenyament de les Diòcesis amb seu a Catalunya. I és que l'educació també està al servei de la caritat. Avui el protagonisme del programa és per a la Comissió de Voluntariat i Formació. Tindrem primer una reflexió que ens oferirà Maria Rosa Sellós, de Càritas Diocesana de Lleida, a partir del lema de la campanya de Càritas «El teu compromís millora el món». Després ens visita Raquel Avilés, responsable de voluntariat a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i membre de la Comissió del Voluntariat i la Formació, que ens llegirà el manifest de Càritas Catalunya amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, que celebrem aquest dimecres, com cada 5 de desembre. I a la segona part aprofundirem en el testimoni amb 4 joves voluntaris, Olga Cantero, Jan Lozano, Sunyol Cortadella i Francesc Grau. Ens explicaran les seves experiències de voluntariat en diferents àmbits. Això, amb les notícies i una mica més, fins a les 9. Com cada dilluns a aquesta hora, us saludem els de la veu de Càritas, amb el Jordi Carretero a les vies de so i la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge de la caritat.
Saludem, com us dèiem, Maria Rosa Sellós, de Càritas Diocesana de Lleida. Maria Rosa, bona nit, endavant amb el teu comentari d'avui.
Viure de forma compromesa és una manera de ser i estar al món. Viure el compromís en clau evangèlica ens porta a tenir com a referent Jesús de Natzaret. És cert que vivim temps convulsos on les realitats humanes i els valors estan en risc. Però la set de poder i riquesa encega, de la mateixa manera, el faraó a Egipte, el César a Roma que els actuals governants del nostre món en aquest inici del segle XXI. Avui, com en altres temps, viure compromès amb aquests valors de justícia, d'equitat, de llibertat, de bé comú, de solidaritat, de pau, de dignitat, d'humanitat, de perdó, ens fa anar a la contra dels moviments que imperen. El tema del compromís com a estil de vida s'ha convertit en un eix vertebrador de la nostra reflexió i autoavaluació per poder respondre millor als reptes que ens planteja l'acció caritativa i social que com a Església duem a terme. La campanya El teu compromís millora el món ens permet aprofundir en allò que significa el compromís cristià com una forma de ser i estar al món i respondre a aquesta realitat que ens reclama i també ens porta a donar un pas més, a fer-nos preguntes i a qüestionar-nos com i des d'on fem les coses. Es tracta d'aprofundir en la qualitat i autenticitat de la nostra acció, en la real mateixa de la nostra motivació. Estem convidats a sortir a trobar-nos amb els qui més em necessiten, amb els pobres i oblidats. Si volem que el nostre compromís millori el món, hem de repensar la solidaritat en clau de comunitat i de defensa dels drets humans. En paraules del Papa Francesc, suposa crear una nova mentalitat que pensi en termes de comunitat, de prioritat de la vida de tots, dels béns per part d'alguns. Torna al pobre el que li pertany. El camí de la nostra missió suposa afrontar la realitat social, una mirada profunda, fent església pobre, poble de Déu, comunitat de comunitats, promovent una caritat que brolla del cor, que és el motor del compromís, treballar per la justícia i transformar les estructures, que és el compromís social, repensar la solidaritat, afrontar el repte de l'economia inclusiva i comprometre'ns en la cura de la casa comuna. Tot això des d'una actitud de gratuïtat i gratitud. Maria Rosa Sellós.
Moltes gràcies, Maria Rosa, de Càritas Lleida. Seguim a La Veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Avui, com que el protagonisme és per a la Comissió de Voluntariat i Formació de Càritas Catalunya, volem començar amb la lectura del manifest en el Dia Internacional del Voluntariat, que se celebra aquest dimecres, però que ja comencem a viure'l avui. Ho fem amb Raquel Avilés, que és de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i també membre d'aquesta comissió. Raquel Avilés, bona nit, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
Doncs endavant amb la lectura d'aquest manifest en el Dia Internacional del Voluntariat 2018.
Voluntaris i voluntàries, en aquest Dia Internacional del Voluntariat, rebeu de part de totes les persones que formen Càritas el nostre agraïment més entranyable. Enmig d'una realitat social on els valors com la gratuïtat són engolits voraçment i les bones voluntats aniquilades de forma immediata pels valors i la voluntat del capital, el vostre compromís i els vostres valors es mantenen ferms i tremolosos. Són l'esperança per a tothom en la nostra casa comuna. Gràcies per no mostrar indiferència davant de la pobresa, la desigualtat i l'exclusió social, per sobreposar-vos a les vostres pors i per seguir sortint amb coratge a l'encontre dels germans a les parròquies, a les vostres comunitats, en els vostres barris, en els projectes de les diferents Càritas. Gràcies per treure importància als vostres propis dolors, per deixar-vos commoure per les històries de vida dels més febles i per les llàgrimes vessades davant del sofriment aliè, sovint injust. Més enllà de les vostres conviccions personals i de les vostres intencions, gràcies per exercir la vostra responsabilitat amb les persones més pobres i fràgils com un deure d'amor rigorós que enteneu que cal practicar en xarxa i en diàleg permanents. Gràcies perquè la vostra voluntat és una bona voluntat per exercir-la amb responsabilitat i amb formació progressives, pel vostre compromís, per deixar-vos interpel·lar pels germans que acolliu, fins i tot els dies que no teniu ganes d'enfrontar tantes preguntes. Gràcies i que la gràcia sigui sempre amb vosaltres. Gràcies, colla de persones discretes i anònimes que sortiu. Sortiu i torneu a sortir per recórrer els camins més costeruts del món i fer costat a la persona batuda per un procés d'exclusió social. Per anar amb un somriure afable a l'encontre de qui no troba enlloc la falda de la mare. Gràcies perquè teniu clar qui són les persones preferides des del Senyor, de la nostra casa comuna. Qui són i per què. I voldríeu formar part de la colla dels seus preferits i preferides. Sovint em recansa, perquè això de ser pobre és una cosa, però ser exclòs, descartat, com denuncia Papa Francesc, ja n'és una altra, oi? Gràcies avui perquè cada dia, i dia a dia, sabeu copsar el sofriment i la tendresa. Preneu partit amb un fort sentit del deure, de la responsabilitat, i el vostre fer ens omple d'esperança.
Fins aquí el manifest del Dia Internacional del Voluntariat que ens ha llegit molt bé Raquel Avilés. És un manifest de Càritas Catalunya, com a entitat coordinadora de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, però que segurament fa seus molts dels principis que també altres entitats assumeixen i persones voluntàries en aquest dia, en aquest 5 de desembre, oi?
Sí, clar, en principi totes les entitats de voluntariat, no?, tenim els mateixos principis amb la característica de cadascuna de nosaltres.
Abans de donar pas a l'altra part del programa d'avui amb els testimonis de voluntaris, Raquel Avilés, donaria un missatge de síntesi als oients a partir d'aquest manifest, algun missatge d'esperança. Tenim un gran tresor, amb els voluntaris i voluntàries, no només a Càritas, sinó a tot arreu.
A tot arreu, però especialment a Càritas, són el nostre gran tresor. Sense ells no seria possible. Els dies internacionals ens ajuden a recordar, i en el Dia Internacional de Voluntariat nosaltres volem recordar aquestes gràcies, que sense ells no seria possible tota la tasca que estem portant a terme.
Doncs moltes gràcies. De seguida donarem pas al testimoni de Jan Lozano, Olga Cantero, Sunyol Cortadella i Francesc Grau. Són una mostra del protagonisme que tenen en aquesta setmana del Dia Internacional del Voluntariat els voluntaris i voluntàries. En tot cas, la convidem a quedar-se, Raquel Avilés, si vol, a coordinar i ajudar el que puguin dir els voluntaris. Fins ara. Bona nit.
Fins ara.
La veu de Càritas. Una porta oberta a la caritat sense barreres. La caritat és notícia.
Les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van iniciar la setmana passada la campanya de Nadal. Per segon any consecutiu i sota el lema «Sigues part de la solució contra la pobresa», les Càritas diocesanes han unit forces per fer arribar un missatge d'esperança en què es convida tothom a ser part d'aquesta solució als problemes que pateixen les persones més vulnerables de la nostra societat. La missió de Càritas és acollir i acompanyar les persones que més ho necessiten i amb el suport de gairebé 16.000 particulars i més de 1.700 empreses, sumar tot a la feina dels més de 500 professionals i els 13.000 voluntaris, l'entitat catòlica ha pogut atendre més de 321.000 persones a Catalunya l'any 2017. Gràcies a tots ells, la missió de Càritas és possible. Amb tot, els problemes socials continuen ben presents en el nostre dia a dia i aquest Nadal la campanya de Càritas vol centrar-se en una problemàtica estructural amb caràcter d'urgència, que és l'habitatge. Des de l'entitat es treballa amb el convenciment que tothom mereix una llar on pugui construir els seus records vitals, on se sentin protegits i on recuperin forces per començar un nou dia, una llar on somiar el projecte vital. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, afirma que tenim un gran repte com a societat, però estem convençuts, afegeix, que amb l'ajuda de la ciutadania serem capaços de retornar els records de Nadal a aquestes persones perquè tothom mereix una llar. La campanya de Nadal va iniciar-se dilluns passat, dia 26, i finalitzarà el 6 de gener, tenint com a punt central la col·lecta a les parròquies de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, que es durà a terme els darrers caps de setmana del mes de desembre. El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, va nomenar divendres passat Ramon Carbonell Pujol nou director de Càritas Diocesana d'aquesta diòcesi, la de Sant Feliu. Ramon Carbonell Pujol, nascut a Vilanova i la Geltrú l'any 1969, ha desenvolupat la seva tasca professional en l'àmbit de la gestió de centres educatius. Va ser coordinador de Càritas Interparroquial a Vilanova del gener de 2012 a l'octubre de 2016, en què es va incorporar a l'estructura professional de Càritas Diocesana com a responsable de l'àmbit de desenvolupament institucional. Ha estat conseller de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat des del novembre de 2013. Aquest nomenament es produeix, segons els estatuts de Càritas Diocesana, en esgotar-se el període de 5 anys establert en el moment de la designació de l'anterior director. En aquest mateix Consell Extraordinari, el bisbe Agustí Cortés va renovar els càrrecs d'una part important dels membres del Consell i de la Secretaria General, que ara ocupa Anna Rubio. Ramon Carbonell pren el relleu de Joan Torrents i Andreu, que havia estat director de Càritas Diocesana durant els seus primers 5 anys d'existència a Sant Feliu. En el comunicat d'anomenament, Agustí Cortés el va fer públic i ha volgut agrair la dedicació de Joan Torrents aquests 5 anys que de forma voluntària ha exercit com a director i ha desitjat que Ramon Carbonell pugui desenvolupar una molt bona tasca que reverteixi en bé de les persones en situació d'exclusió d'aquesta diòcesi, la de Sant Feliu de Llobregat. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. Càritas Anoia Segarra posa en funcionament un projecte d'habitatge destinat a homes en risc d'exclusió. L'entitat ha signat un conveni amb l'Ajuntament d'Igualada per a la cessió d'una casa i tan aviat com sigui possible iniciarà les obres de condicionament. La institució ha detectat com la manca d'un habitatge és un pilar que dificulta el desenvolupament de les persones en altres aspectes clau de l'autonomia personal, com ara la inserció laboral o la relació amb la comunitat. Càritas Anoia Segarra ha detectat com la dificultat de trobar un sostre per viure i fer front al cost de l'habitatge es converteix en la principal dificultat per a aquestes persones. La possibilitat de disposar d'un pis en règim de cessió farà possible ajudar a buscar una solució temporal a aquestes persones. Dimecres 7 de novembre, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i la directora de Càritas Anoia Segarra, Montserrat Roca, signaven el conveni pel qual l'Ajuntament de la capital de l'Anoia cedia a Càritas l'ús d'una casa del carrer Nards per desenvolupar aquest projecte. Segons dades de la Fundació Arrels, més de 5.000 persones viuen al carrer directament o en centres de baixa exigència. A Catalunya, el 82% d'aquestes persones són homes i la majoria tenen una edat entre 35 i 64 anys. Més de la meitat són catalans i gairebé el 60% no tenen ingressos. El segon sopar solidari Som Refugi va reunir 160 persones el dijous 22 de novembre al balneari Vichy Catalán de Caldes de Malavella. La vetllada organitzada per Càritas Diocesana de Girona va comptar amb la col·laboració del balneari, el patrocini principal de Clínica Bofill i el compromís de Sky Dive Empúria Brava, Comexi, Toni Pons, Assessoria Codina i Balbi Assegur, membres tots del programa Entitats amb Cor. El sopar va comptar també amb l'acompanyament musical del trio Faristol gràcies al suport del Conservatori de Música de Girona i la presència d'autoritats diverses. L'acte conduït per la periodista Esther Bertran va començar amb la projecció d'un vídeo de presentació de l'entitat i unes paraules de la seva directora Dolors Puigdevall, que va anunciar noves accions per fer front a les migracions forçades. Al final del sopar, Joseba Achotegui, reconegut psiquiatre expert en migracions i salut mental, va oferir una ponència als assistents. Tots els beneficis del sopar solidari Som Refugi es destinaran als projectes d'acció social que Càritas desenvolupa a la diòcesi de Girona. I el projecte L'Obrador, que desenvolupa Càritas al Pla de l'Estany, s'ha endut el 36è Premi Serra i Moret per a obres i treball sobre civisme en llengua catalana. Una representació de l'equip de Càritas Diocesana de Girona i de l'Ajuntament de Banyoles va recollir dimarts passat a Barcelona el guardó i els 1.500 euros amb els quals està dotat el premi. L'acte va comptar amb la presència del vicepresident del govern català, Pere Aragonès, i del conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani. L'Obrador de Càritas Pla de l'Estany és un projecte inclusiu integrat per joves que tenen entre 15 i 18 anys i que són dels instituts del Pla de l'Estany i també per adults voluntaris. Durant tot un curs i de forma conjunta i horitzontal, treballen en projectes artístics que ofereixen una anàlisi crítica de la realitat a través de l'art. La iniciativa va néixer al curs 2014-2015 i des de llavors l'Obrador s'ha convertit en un espai on des de la diversitat i a través de l'art es reflexiona en relació amb la societat se n'extreuen conclusions i es comparteixen públicament. Es va inaugurar dimarts passat, dia 27 de novembre, el nou pis compartit a Gelida, que acull ja persones que tenen dificultats per poder accedir de manera digna a una llar. El bisbe Agustí Cortés, acompanyat per Joan Torrents, aleshores encara director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, i Lluís Valls, alcalde de Gelida, va beneir el nou pis, que ja acull una mare amb el seu fill i que quedarà complet aquesta setmana amb el trasllat de les dues persones més que hi conviuran. Tot seguit, a les instal·lacions de la llar L'Olivera, de Càritas Parroquial de Gelida, es va aprofitar per fer un acte més institucional de celebració del Dia de les Persones Sense Llar. Dues de les persones que han estat en situació de sense llar i que viuen ara en un dels habitatges de L'Olivera van llegir el manifest que Càritas, conjuntament amb les altres entitats, han elaborat per reivindicar els drets de les persones sense llar. Després, a través d'un audiovisual, es va donar a conèixer la tasca que fa Càritas Diocesana i les diferents Càritas Parroquials a través del programa de Sense Llar i Habitatge Social, així com el nou espai que s'inaugurava, el pis compartit de Gelida, que ha estat una sessió de les germanes franciscanes a Càritas. Finalment, per cloure l'acte, Francesc Rossell, de Càritas Parroquial de Gelida, va voler agrair als assistents el fet d'haver pogut realitzar un acte tan important i celebrar el Dia de les Persones Sense Llar a l'espai de la Llar L'Olivera. Tot seguit, tant Joan Torrents com Lluís Valls, com també el bisbe Agustí Cortés, van aprofitar les seves intervencions per visibilitzar la situació de les persones en situació de sense llar i reclamar la necessitat d'un canvi de valors i de prioritats que posi les persones en el centre i que es faci a tots corresponsables de revertir aquesta dinàmica que deixa al marge tantes persones que veuen vulnerats els seus drets i la seva dignitat. I va tenir lloc també dimarts passat als locals de Càritas Diocesana de Lleida una conferència per ajudar les persones que contracten treballadors i treballadores de la llar. El ponent va explicar com es fa un contracte de treball i la importància de tenir les persones correctament contractades, per una banda, per motius de justícia social. Per l'altra banda, va destacar la importància de la contractació per evitar responsabilitats a causa d'accidents laborals que es poden produir en el moment de treballar a la llar, com per exemple la caiguda en el moment de despenjar o penjar unes cortines. Des de Càritas Diocesana de Lleida esperen que aquestes conferències puguin ajudar a millorar les condicions laborals que aquests treballadors tenen i que el seu treball sigui de molta qualitat. I acabem explicant-vos que Pere Pons i Àlex Granell, membres de la plantilla del primer equip del Girona Futbol Club, i el seu excompany d'equip, Eloi Amagat, que acaba de finalitzar la temporada al New York City, van presentar dimecres passat a Girona la nova col·lecció de mitjons Trisocs, que compten amb dissenys personals dels jugadors i que es posaran a la venda per un període limitat de temps a la botiga Socs Shop. Una part dels beneficis de la nova col·lecció de mitjons esportius es destinarà a finançar les beques Pits Malió de Càritas Diocesana de Girona, que tenen per objectiu fomentar la igualtat d'oportunitats d'infants i joves a través de l'obtenció d'ajuts per practicar esport. Els jugadors han volgut tornar a col·laborar amb l'entitat després de la primera edició de la iniciativa i destinar part dels beneficis a Càritas. Els dissenys dels mitjons, que compten amb un ampli ventall de talles, s'han fet amb les seves aportacions personals. Eloi Amagat ha volgut plasmar l'Skyline de Nova York i el Pont de Pedra de Girona. Àlex Granell ha apostat pel perfil d'un noi i una noia i Pere Pons, de color groc, ja ha escrit la paraula flight per representar el seu esperit de lluita quan és al camp. Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, va agrair una vegada més la implicació dels jugadors i va destacar la importància dels valors de l'esport per als infants i joves en la mesura que fomenten el treball en equip i potencien la igualtat d'oportunitats. Les beques Pits Malió són ajuts destinats a escolars, a infants i adolescents en risc d'exclusió, amb l'objectiu de desenvolupar competències educatives bàsiques, realitzant tutories individuals i fomentant la pràctica de l'esport.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Les motivacions per ser voluntari o voluntària, el tipus de voluntariat, la recent trobada de Càritas Jove celebrada a l'Escorial a Madrid a l'octubre passat i altres qüestions seran avui els temes que tractarem en una taula especial. Aquesta serà avui la nostra veu dels testimonis amb protagonisme d'una representació de les persones que ajuden els altres a través de Càritas a les diferents diòcesis amb seu a Catalunya. Per proximitat tenim avui representants de les diòcesis de la província eclesiàstica de Barcelona, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, però sabem que n'hi ha moltíssims a les altres diòcesis, a Tarragona, a Urgell, a Lleida, a Solsona, a Vic, etc., a Tortosa. No ens oblidem, evidentment, dels 10 bisbats amb seu a Catalunya. Sense més preàmbuls, saludem ja d'una banda Olga Cantero, que té 19 anys i és voluntària al Centre Materno-Infantil de Santa Coloma de Gramenet. Olga, bona tarda, benvinguda, o bona nit ja.
Hola, bona nit.
Gràcies per la seva presència. També ens acompanya Jan Lozano, que és voluntari del reforç educatiu a Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú, en aquest cas de la diòcesi de Sant Feliu. Jan Lozano, bona nit.
Bona nit, gràcies.
Gràcies. I també tenim Sunyol Cortadella, que és també voluntari a la diòcesi de Terrassa. Benvingut, bona,
bona nit.
I finalment saludem Francesc Grau, també de la diòcesi de Terrassa. Bona nit.
Bona nit.
Sou voluntaris joves, per tant, em permetreu que us tracti de tu.
Per davant.
Saltant una mica els costums. Bé, si voleu, fem una primera roda perquè expliqueu el que feu molt ràpidament, a banda del que hem dit ja. Olga, si vols començar tu.
Doncs bé, jo soc voluntària del Materno Infantil de Santa Coloma i allà acompanyem a mares amb els seus nadons fins als 3 anys i treballem el vincle afectiu, treballem amb altres professionals i bé, volem empoderar-les i ajudar-les en el seu procés com a mares.
Quin temps a la setmana o més o menys dediques al voluntariat?
Bueno, ara amb la universitat puc dedicar un dia a la setmana pel matí, però m'agradaria augmentar el temps, òbviament.
Què estudies? Has començat aquest any a la universitat o l'any passat?
Bueno, estic a segon, faig treball i educació social.
Molt bé, també una carrera molt vinculada, no?, a la solidaritat,
sí,
i al voluntariat.
Sí.
En el teu cas, Jan Lozano, què fas concretament en aquesta tasca que tu desenvolupes?
Doncs bé, jo sóc voluntari del reforç educatiu de Vilanova i la Geltrú, com bé has dit, i sóc des de... aquest és el quart curs que faig de voluntari allà, i ens dediquem bàsicament doncs, a ajudar els nois entre primer de primària i quart de secundària en la seva tasca escolar i també doncs, fer una mica d'acompanyament perquè tots sabem que són persones doncs, que sovint tenen alguna mena de dificultats.
Sunyol Cortadella i Francesc Grau, expliqueu-nos vosaltres què feu. Sunyol, si vols, tu primer,
sí,
és igual.
Bueno, els dos fem la mateixa funció de reforç escolar, com el Jan, i és bàsicament una mica una ajuda extra als nens que, per exemple, ja sigui per casos de patologies, com podem dir, com es diu, l'enfermetat aquesta que diuen ara que és falta...
La hiperactivitat, potser?
Sí, hiperactivitat i això que diuen, doncs donar-li com un extra de suport i no només al seu àmbit familiar, també, perquè alguns deures, per exemple, no poden fer amb les famílies, que pels temes lingüístics i tal... I res més que res, això, un extra, una ajuda extra que reforci el treball fet a escola.
Fantàstic. Alguna cosa que vulguis afegir, bueno, Francesc?
Bàsicament el que ha dit ell és un reforç escolar extra, diguem-ne, i també, bueno, és acompanyar els nens que a vegades, és com diu ell, tenen comportaments una mica difícils, ja sigui per la influència del seu ambient, el que estan vivint, a intentar ajudar-los en aquesta època difícil perquè puguin tenir un bon rendiment escolar i també aprenguin. Vull dir, no és només el rendiment, sinó que també en treguin alguna cosa de profit.
Doncs, Olga, Jan, Sunyol i Francesc, us faré algunes preguntes així per temes perquè aneu responent entre tots, però si en algun moment alterem l'ordre o interactueu entre vosaltres, no passa res, per descomptat. Bé, què us motiva a ser voluntaris? Si vols començar, Olga.
Sí. Em motiva directament les persones amb les que acompanyo, a les que acompanyo. Realment pensar que aquesta persona, un somriure, una mostra d'afecte, un com estàs, es poden sentir
com ben acollides, sí, ben tractades.
I al final del dia a dia, doncs, pensar en aquest moment que tu has pogut donar-li i que es sentin satisfetes i plenes, doncs em sembla realment que t'omple. I això, bàsicament.
Molt bé. En el vostre cas, Jan?
Bé, jo principalment vaig començar amb aquest voluntariat perquè a Vilanova hi ha molts projectes i jo vaig triar aquest perquè sempre he tingut vocació d'ensenyar i, de fet, quan era més petit la meva intenció era dedicar-me a això i vaig veure que aquesta era una manera que podia, a més d'ajudar els altres, doncs estava fent una cosa que m'agradava i quan fas una cosa que t'agrada i la transmets així a la resta, doncs jo penso que també es contagien doncs, d'aquesta... Es nota quan algú fa alguna cosa doncs, perquè li agrada o se l'estima i si a més doncs, l'acció que fas ajuda les persones a qui va dirigida, doncs encara millor. I en el cas dels nens, doncs accentuat.
No us he preguntat a tu, Jan, i al Sunyol i al Francesc, què estudieu? Què fas tu?
Jo faig un doble grau de Dret i Ciència Política.
Dret i Ciència Política, però t'agrada l'ensenyament i també aquest reforç amb la teva formació humanística, segur que pots fer molta cosa. En el vostre cas, què estudieu, Francesc i Sunyol?
Jo estudio Física. No té gaire relació, però
bé, és el que hi ha. El reforç també es necessita per les assignatures científiques i per altres matèries. I tu, Sunyol?
Jo sóc músic.
Músic. Ah, molt bé. Ja has acabat els estudis de música?
Cursant-los
a algun conservatori, a alguna universitat?
A punt de l'ESMUC o al taller de més, tirant cap al jazz.
Molt bé, doncs enhorabona. A veure si algun dia vens i ens fas alguna sessió de jazz cap aquí, eh?
Bueno,
estaria molt bé.
He de millorar.
Segur que la formació és permanent. Bé, doncs avui ens acompanyen, com us dèiem, amics oients, Sunyol Cortadella i Francesc Grau, que són de la diòcesi de Terrassa, Jan Lozano, de la de Sant Feliu, i Olga Cantero, de la de Barcelona. Tots són voluntaris amb projectes diferents de Càritas Catalunya, en aquest cas de Càritas a les seves respectives diòcesis. Bé, a banda del voluntariat que feu i a on el feu, en tot cas poden sortir més coses sobre el que feu, però m'agradaria dedicar uns minutets també a parlar de la trobada de Càritas Jove que es va fer a l'octubre a l'Escorial, on vau poder compartir moltes vivències amb joves voluntaris d'altres diòcesis d'Espanya. Què us va aportar? Si volem començar al revés, ara, Sunyol, tu, per exemple.
Home, molt joves d'Espanya. Parlem de que eren 200...
Sí, com 200 així.
Com 200 joves.
200 voluntaris joves, que són molts, tenint en compte que...
I no tots, clar, vull dir, molta gent es va quedar als seus respectius llocs, i ens vam venir tots junts a l'Escorial, i, bueno, va ser una... A part de gratificant, sempre conèixer gent nova i agradable, sobretot això, i més que res vam posar en relació cada projecte de cadascú, de cada diocesana i de cada Càritas en particular.
I hi ha moltes diferències entre el que feu vosaltres. Vau conèixer potser experiències que no pensàveu que es podien fer en el voluntariat de Càritas, sí, a banda de l'ensenyament i l'ajuda en centres assistencials.
Sí, sobretot relacionades amb afers molt externs a el que és el reforç escolar, en el nostre cas. Per exemple, relacionant podem hip-hop, rap, amb estudis i tal, i realment algú molt diferent al que a la nostra funció i el que nosaltres tenim organitzat.
Més opinions, Francesc.
Doncs bé, vam conèixer molta gent nova, amb idees semblants, però també amb certes diferències que jo diria que són molt importants, en el sentit de que hi havia gent religiosa, no religiosa, gent dins del rang d'edats, una mica més gran, més jove, amb idees diferents, i aquestes diferències van originar certes idees que, en el cas, em van resultar interessants. Vull dir, per exemple, es van fer diverses activitats on s'havia de posar en comú gent que no es coneixia i arribar a un objectiu, i el procés per arribar a aquest objectiu era interessant, i, en general, trobo que va ser una experiència molt... que em va portar... molta
Molta bona energia per seguir treballant, no? Diguéssim, molt d'impuls, en definitiva. I suposo que hi havia bon ambient, juvenil, alegre, no? Dintre de que esteu per un motiu trist, com pot ser la necessitat de moltes persones de ser ajudades, però, en tot cas, l'alegria de poder-les ajudar, no? L'alegria de l'Evangeli, que ens diu el Papa Francesc, si voleu dir també...
A mi em va sobtar una dada, i és que havien dit que només el 5% dels voluntaris de tot l'estat són joves. I... doncs poder fer una trobada amb la presència de persones d'arreu de l'estat, doncs penso que va ser interessant perquè, com deien els companys, doncs veus noves vivències i altres maneres d'entendre el voluntariat a Càritas, perquè, per exemple, hi havia projectes doncs, que entenien que ells mateixos s'autoorganitzaven i eren els que acollien en altres joves i en penso que és bastant diferent del que fem aquí, que hi ha diferents projectes organitzats doncs, per Càritas, al qual tu t'hi impliques, però no ets tu mateix qui fa el projecte. I és una manera diferent, entenc que aquí tenim, per exemple, els esplais, que és una manera en què els joves ja s'impliquen, i a la resta de l'estat potser no tenen aquesta figura i llavors doncs, a través de Càritas ho vehiculen.
L'educació en el lleure, en aquest cas, molt present. Exacte. Aquí, potser en altres llocs doncs, hi ha alternatives. Olga, del que tu t'has sentit després de la participació en aquesta trobada.
Sí, per mi va ser molt enriquidor, tant com han dit els meus companys, per conèixer molta gent, molts voluntaris i voluntàries com nosaltres, però també penso que personalment em va qüestionar moltes coses. Vaig veure moltes visions diferents del que jo faig i vaig pensar en fer altres voluntariats que fins a aquest moment no havia pensat. Per tant, va ser com un moment tan grupal com personal.
Molt bé. Interessant aquesta doble dimensió, no? Personal, grupal, de convivència, de veure que no esteu sols. En definitiva, bé, moltíssimes coses més podríem seguir comentant d'aquesta trobada, que van ser uns dies, no? Van ser tres dies, molt bé. A l'Escorial, on normalment Càritas Espanyola acull moltes de les seves activitats, no només amb joves, sinó també en altres àmbits. Recordem, amics oients, que avui compartim el testimoni especial en aquest programa dedicat des de la veu de Càritas a Ràdio Estel, a la Comissió de Voluntariat i Formació de Càritas Catalunya, amb Olga Cantero, Jan Lozano, Sunyol Cortadella i Francesc Grau, que ens acompanyen per oferir el seu testimoni. I ja, a banda de la motivació que heu comentat, m'agradaria que diguéssiu alguna cosa més de què us diu Càritas. Abans el Francesc ha explicat que a Madrid, a l'Escorial, van veure gent més religiosa, gent no tant. I és que Càritas és una mica un patrimoni de tots. Va més enllà de l'àmbit de l'Església.
Sí, ens uneix el voluntariat en si, que no és de base.
També la confiança en la institució.
Sí, de base. És una cosa, vull dir, és una eina, però que no està afiliada a cap religió, no, ni a la cristiana ni qualsevol. Senzillament, una voluntat d'ajudar de les persones que no té una afiliació directa, tot i que és correcte que estigui afiliat en alguns casos, però...
Sí, no, naturalment. Sabem que Càritas és l'Església, el seu braç caritatiu, tenim l'arma de l'Evangeli i moltes altres coses, però, evidentment, hi ha molta gent que veu en l'ajuda una oportunitat més enllà, fins i tot, de les pròpies creences. Això és interessant, tot i que Càritas no ha de perdre la seva essència, diguéssim, no? La seva essència de denúncia profètica, d'ajuda sense mirar el color, sense distingir ningú. Què diríeu d'això, per exemple, Olga o Jan?
No, jo recordo que un dia li van preguntar al Papa Francesc els valors cristians poden ser compartits per altres persones. Per ser bona persona cal ser cristià, i va respondre no, evidentment que no. Però hi ha persones que consideren que aquesta és la via doncs, per ajudar les persones. N'hi ha d'altres doncs, que sense creure també comparteixen aquests valors i doncs, el que dèiem abans, la riquesa de que hi hagi gent creient, gent que no ho és, i que junts puguin conviure i doncs, tenir un mateix objectiu, que és ajudar els altres, doncs, és enriquidor.
Per exemple, tu, Olga, tenies relació amb Càritas abans de començar amb el voluntariat o coneixies?
Sabies... Bueno, coneixia, però no havia tingut relació. I a partir d'una experiència de voluntariat vaig començar a moure'm per dins de Càritas. I bé, jo crec que nosaltres donem a les persones, però Càritas també ens dona i ens aporta moltes coses. Amb tota l'organització, comptant amb els voluntaris i les voluntàries sempre. I crec que crea connexió entre les persones, aquesta entitat.
Crea connexió i d'alguna manera també és un estímul en aquests moments en què, no m'ho negareu, hi ha una crisi de compromís en els joves, de compromís amb l'Església, amb la fe, però també compromís fins i tot en l'ajuda o en el fer coses, no?, de manera continuada. Potser vosaltres teniu assumit aquest compromís en el voluntariat, però segurament, permeteu-me que us ho digui, sou exemplars en relació amb altres joves, nois i noies del nostre temps, que fan altres coses bones, segur, però que potser els hi falta aquest compromís. No ho penseu, això?
Sí, clar. Hi ha altres entitats, també, que fan la mateixa funció, com Creu Roja, també, en el cas de Terrassa, també fa un voluntariat igual que el nostre.
Fantàstic.
I, clar, jo em vaig introduir per l'escola, el batxillerat, que també tenia una vinculació i era un pas, ja, un canal, diguem, que, per arribar a Càritas, al voluntariat de Càritas.
Abans del que diu el Sunyol, voleu afegir alguna cosa? Jan, per exemple.
És veritat que vivim en un moment en què sembla que hi ha una decadència dels valors i dels principis, pensis el que pensis, generalitzada, però quan es diu que els joves no estan implicats, només cal veure, doncs, que el voluntariat, per exemple, a Càritas, és un exemple d'aquesta vinculació dels joves amb l'ajuda als altres. I, home, no m'agrada massa sentir quan es diu que els joves no estan implicats, tot i que és veritat que sí que s'ha de fer una tasca pedagògica d'intentar acostar-los, no només a Càritas, sinó a altres entitats, potser, que també facin aquestes accions.
Acceptem amb molt de goig la puntualització, perquè, evidentment, de vegades caiem en tòpics, eh? Els joves passen de tot, els joves estan desvinculats...
Jo també volia... El voluntariat no és l'única forma de compromís, vull dir...
Naturalment.
Potser estudiar una carrera també és una forma de compromís, perquè potser estàs, per exemple, en les carreres de ciències, potser vols arribar a ser científic i descobrir alguna cosa que pugui ajudar...
I tant.
O, per exemple, músic. Els músics es dediquen a inspirar la gent amb les seves cançons. I compromís també és la gent que treballa 8 hores al dia, o més de 8 hores, i no té temps per fer res més, i gasta els diners que guanya treballant en sobreviure. També és una forma de compromís, això.
I tant. I formar una família i dedicar-se a altres missions que tenen un gran valor social, sens dubte que sí. Voleu afegir alguna cosa, Olga, Jan?
Bueno, des d'aquí també,
per la teva experiència.
Sí, crec que, bueno, animo a tots els joves i, bueno, especialment els joves a començar a buscar voluntariats o a iniciar aquest camí, que crec que enriqueix molt com a persona i també en la societat en la que vivim avui en dia, que, per desgràcia, hi ha molta gent vulnerable que necessita, doncs, simplement una mà que acompanyi en un moment en què nosaltres ens agradaria sentir-nos acompanyats.
Vosaltres feu un voluntariat continuat, estable. Hi ha voluntariats més ocasionals, com el del Gran Recapte aquest cap de setmana. No sé si vosaltres heu tingut ocasió de participar-hi. Sí, el Jan sí. Jo he vist molts joves, moltes persones que ens escolten, que han passat per supermercats aquest divendres i aquest dissabte, han vist molts joves, nois i noies, i fins i tot nens i nenes implicats en família en aquest voluntariat. Oi? Està bé, això.
Jo fa 3 anys que hi participo com a voluntari i al final de l'any passat em van... Doncs, oferir l'oportunitat de ser coordinador aquest any en un dels supermercats.
Molt bé.
I, home, és una manera de viure-ho diferent, perquè doncs estàs més a dins de l'organització i veus com s'ha gestat tot això, i després doncs veus els resultats i estàs content de veure.
4 milions i mig de quilos, hi ha hagut un èxit pel que fa a les fites assolides, als objectius assolits. Suposo que a Vilanova i la Geltrú, no?, un supermercat allà.
Sí, sí, de fet, en el supermercat on nosaltres vam estar, vam augmentar el nivell de recollida d'aliment respecte a l'any passat.
Doncs fantàstic, enhorabona. Bé, només un últim apunt, si voleu parlar una miqueta d'alguna història personal o d'algun perfil de persones que ajudeu, en el cas dels que feu reforç educatiu, o en el teu cas també, Olga, que et dediques a ajudar al Centre Materno-Infantil de Santa Coloma de Gramenet. Hi ha algun perfil de persones que ajudeu? Algun cas que us hagi colpit o enriquit especialment? Si vols, Olga, tu. Suposo que et trobes de tot allà, no?
Sí, no hi ha un perfil únic, sinó la gran riquesa també del matern és la varietat de mares de diferents llocs de tot el món. No simplement de fora, sinó d'aquí també. I això, veure nadons fins als 3 anys que ja estan que pots cobrir les seves necessitats bàsiques que potser no podrien alimentar-se fora de l'horari del matern. Doncs bé, aquests serien els perfils, les mares de diferents nacionalitats amb els seus nadons. I
amb un futur incert, sense saber...
Amb pocs recursos i també amb un estat emocional una mica... Per sota
del que és desitjable, vaja, en definitiva. Sí, sí, molt bé. Digueu el que vulgueu, si hi ha casos que no... Però suposo que també vosaltres de nanos...
A Terrassa, la veritat és que et fa por veure tantes famílies, bueno, sobretot mares amb els fills que venen a deixar el nen per al reforç, i que tots siguin d'ètnia musulmana. I la veritat és que és... bastant fa por, perquè això et connecta directament amb el pensament de que molta gent es viu un gran racisme o una gran xenofòbia, amb els problemes que ells mateixos tenen en la família de considerar que casualment sempre ve la dona. I la veritat és que és trist pensar en això, però la veritat és que jo porto 5 o 6 anys, ara no ho recordo molt bé, fent el mateix voluntariat i cada any el mateix.
Tenim la sensació que són exclosos per la seva ètnia, dius tu, o per la seva cultura musulmana.
Sí, la mateixa urbanització de Terrassa ja provoca això, perquè hi ha barris que semblen guetos i tot.
Sí, doncs una problemàtica social important que ara que també tenim moltes sacsejades socials i polítiques, necessitem prevenir-nos, no?, contra el racisme i contra la xenofòbia, i més que contra, a favor de la integració i de l'humanisme, no?, de la persona en el centre, en definitiva. Suposo que et passa igual a tu, Francesc,
sí,
si esteu junts.
Sí, jo veig el mateix, vull dir, anem al mateix lloc, veig el mateix, i també voldria comentar que el fet de veure l'evolució dels nens mentre els vas ensenyant, de primer comencen de que no els importa gens ni mica el que els està explicant, i al cap d'una estona potser els hi comença a importar i comencen a interessar-se. Vull dir que no és algo que sigui nat de que ells no volen aprendre. Ells sí que volen aprendre. De base sí que volen aprendre.
El però que passa és que situació
la
límit.
Situació on estan no els hi permet. Però, clar, tu li estàs ensenyant mates a un nen i les mates tenen el cliché de que són molt avorrides.
Sí.
Però tu els ensenyes mates a un nen de, jo què sé, tercer de primària, segon de primària, i carai, jo m'he trobat de que els interessa. I que és més tard quan perden aquest interès.
A més, desmotivació per estudiar la tenen tots els nens i nenes en algun moment de la seva vida, quan comencen aquesta mandra, que llarg és el curs, vull vacances, no?
Això
és, vull dir que no és ja només, però si a sobre estan en situació de vulnerabilitat o d'exclusió encara és pitjor. Jan, tu també tens molta gent de cultura musulmana o tens més varietat?
Sí, a Vilanova hi ha uns 40 nens que s'atenen al reforç, i sí que és veritat que la majoria són persones, doncs, vingudes de fora, i el que també es pretén fer, doncs, és ajudar, doncs, a aquesta integració en l'explicació de la llengua, i bé, és una manera també de que totes aquestes persones se sentin acompanyades, com dèiem abans, i
acollides i integrades.
Sí, exacte. I sí que és veritat que en el moment en què els venen a portar, una cosa curiosa és que les mares els deixen a la porta i els pares s'esperen a la cantonada. I clar, dius, aquí això xoca una mica, no? I cada any és així. Llavors, penso que també...
Respecte, tolerància, amor a les persones, però també preocupació per algunes situacions que, evidentment, no són desitjables, deia també el Sunyol abans.
Sí, bueno, abans t'he dit ètnia musulmana, però no és del tot correcte perquè...
Cultura àrab, diguéssim, diríem, no?
Sí, sí, més particularment gent del Marroc, perquè musulmans en tenim per tot el món.
Sí, i a més hi ha musulmans potser que estan més integrats o que no estan en tanta situació d'exclusió social. Clar, ara seria injust situar sobre ells, i evidentment tenim molts llatinoamericans, potser en el cas de l'Olga n'hi ha més, no? en el centre materno-infantil, amb mares soles que han vingut d'Honduras, segurament, de Venezuela...
Sí. Sí, sí, i tant.
Bé, jo com si ho sabés, però no ho sé.
No, sí, d'Equador, de...
Molt bé, molt bé.
Però m'agradaria fer un apunt, i és que molts cops caiem en l'error de pensar que totes les entitats ajuden només a persones no vingudes. I no és així. Moltes vegades hi ha persones d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, i no ens adonem, però el problema també el tenim aquí, i tant que també ajudem a les persones no vingudes, només faltaria. però...
Sense exclusió, però que també hi ha gent d'aquí.
Exacte.
I fins i tot amb les dades. Raquel, ja per anar acabant, sí que volíem donar-te veu a tu. Digues, digues.
Doncs del que estava comentant fins ara, no? Jo crec que, i al manifest ho hem dit, no? Les persones voluntàries, doneu esperança, no? Moltes vegades la pobresa es transmet de generació en generació. Que vosaltres estigueu intervenint en una edat tan petita, no? Com és el reforç educatiu, com és el materno-infantil, fa que vosaltres contribuïu, en molts casos, a aquest trencament de la pobresa hereditària, no? Per què? Doncs perquè esteu oferint models diferents, no? Heu dit en alguns casos, no?, que el vostre servei, el vostre suport era, en alguns casos, cobrir allò que no podia cobrir la família per una dificultat en la llengua, no? I, per tant, això, en la propera generació, esperem que hagueu contribuït a que no passi.
La Raquel Avilés ha fet aquesta síntesi en forma també d'agraïment, que segur que recullen amb goig els nostres quatre voluntaris, Sunyol, Francesc, Olga i Jan. I bé, la Raquel, si us recordeu, amics oients, ha llegit abans, Raquel Avilés, el manifest de Càritas Catalunya amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat, que és aquest dimecres. No sé si Càritas Catalunya farà algun acte, pròpiament no, però se sumarà a tota la commemoració a nivell institucional que es fa a Catalunya a través de la Federació Catalana de Voluntariat Social i d'altres col·lectius. Bé, doncs gràcies, Raquel, també per la teva coordinació d'aquest programa i haver-nos portat aquests quatre joves que suposo que coneixies, o almenys en part, no?
Ens coneixíem per WhatsApp.
Molt bé. Les noves tecnologies fan meravelles. Sí, en el cas del Sunyol i del Francesc, que es veuen més sovint, no?
Perquè sí.
Van més junts. Petits. Des de petits us coneixeu. Sí. Quina edat teniu, per cert, vosaltres?
21 anys.
21.
Jo 20.
20. I tu, Jan?
18.
18. Tu ets el més jove, perquè ens havia dit l'Olga que tenia 19, però així diem les edats de tots, que sou joves, ben joves, sí, que teniu joventut per endavant i, en tot cas, joventut d'esperit, si Déu vol, tota la vida. Un plaer comptar amb vosaltres. Gràcies, Sunyol Cortadella i Francesc Grau de Terrassa, també Jan Lozano de Vilanova i la Geltrú i Olga Cantero de Santa Coloma de Gramenet, en aquest cas a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Tots quatre,
gràcies.
Ànims, i força, segur que sí que la teniu. Esperem que després d'explicar-nos això molts oients també s'animin amb les seves famílies, els seus joves, no?, a apuntar els seus joves fills o nets dels qui ens escolteu o els joves que ens escolteu al voluntariat. Adéu-siau, fins una altra, i gràcies també, Raquel Avilés. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tots.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
I fins aquí la veu de Càritas d'avui. Ens queda només recordar-vos que Càritas Arxiprestal de Vic i Càritas Arxiprestal de Manresa han iniciat la campanya Cors Solidaris amb l'objectiu de fer que amb la compra de petits cors de xocolata tota la ciutadania pugui reflexionar i reforçar el compromís col·lectiu de lluita contra la desigualtat social. Aquests petits presents es poden adquirir en els diversos establiments col·laboradors al preu de 2 euros i són elaborats pel xocolater de Taradell. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Tornem a recordar dimecres, Dia Internacional del Voluntariat. Avui l'hem fet nostra en aquest programa, La Veu de Càritas. I també us avancem que dimarts de la setmana vinent es farà a 8:15 del vespre al Seminari Conciliar de Barcelona un homenatge social al sacerdot Manel Claret. Tindrem uns minuts amb nosaltres dilluns vinent el diaca Josep Vidal, que és el substitut de mossèn Claret, al capdavant de l'organisme benèfico-assistencial LOVA, una gran obra social fundada pel Beat Pere Terrer. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so i la resta amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona setmana, bona festa de la Immaculada i fins dilluns vinent. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients, laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.